Són les 11 del matí.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Preguntar sempre és bona idea. Si tens cap dubte sobre els refredats, la mala circulació, la caiguda del cabell, l'insomni, la memòria o qualsevol altre aspecte de la teva qualitat de vida, tens un espai a Ràdio Estel on el doctor respon. Viure en salut. La secció de dilluns a divendres a 12:45 del migdia a la Caravana, on Laboratoris Marnis posa a la teva disposició les respostes d'un doctor i on descobrir tota la seva gamma de suplements que et poden ajudar. Viure en salut. L'espai de Laboratoris Marnis de dilluns a dijous a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Trotamundos.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Les 11 del matí, un minut, què tal? Com esteu? Molt bon dia, benvinguts a tots en aquesta edició, aquest programa Trotamundos, edició 940, corresponent a aquest dissabte 24 de febrer de 2024. Des d'ara i fins la 1 en punt de la tarda, com sempre, un plaer parlar de gastronomia, enologia i turisme. Molt bon dia, benvinguts. Obrim abans de temes que us proposem en aquesta edició de programa. El punt de partida, avui el concretem a la localitat gironina de Sils. Lloc de pas, per cert, lloc de pas històric, que ens relatarà el nostre company Joan Pallarès, fent parada en un establiment emblemàtic de la zona, l'Hostal Mallorquines. Seguirem obrint un capítol cada cop més important en el sector de la gastronomia, la selecció del pa que ens ofereixen els restaurants. Avui en parlarem amb Pa Rius, amb el seu director tècnic, el Fèlix Mestre Rius. Seguirem amb una nova edició de Plat a Plat amb l'Inguero Rodríguez i el Josep Maria París, avui amb una recepta amb la perdiu com a protagonista. I tancarem la primera hora de programa amb un tema desagradable, no ens enganyem, però plenament en vigor en aquesta època. Les plagues, tractaments preventius de plagues al sector de la restauració. Have I told... Seguirem la segona hora de programa, la iniciarem parlant de la cultura formatgera que tenim a Catalunya. Avui els formatges Betara, amb el seu propietari, el Ramon Berengueres. Seguirem fent camí, tot fent una passejada gastronòmica per Olot, la Garrotxa volcànica, al Plat, avui, amb el restaurant La Moixina, un restaurant, per cert, centenari. Farem un salt de terres tarragonines per organitzar també una escapada gastronòmica i enològica, en aquest cas en l'hotel Can Josep de Bot. I tancarem el programa parlant de la popular botifarra d'ou, en concret una premiada a la localitat de Terradell, de la mà de la carnisseria Codina. Bé, doncs aquestes són les temàtiques que desenvolupem en aquestes properes dues hores de ràdio. Primeres salutacions que ens proposen visites gastronòmiques per al proper cap de setmana. La primera la situem a la localitat de La Garriga.
Hola, em dic Àlex Valiente i sóc el regidor de promoció econòmica de La Garriga. Et vull convidar els dies 2 i 3 de març a la Fira de la Botifarra, un esdeveniment gastronòmic on el producte de proximitat, especialment la botifarra, n'és la protagonista. 40 paradistes d'artesania alimentària a la zona central tastets perquè coneguis del producte local de primera mà a la Botigaula, activitats familiars al Botiquits, zona gastronòmica amb música en directe i DJs al Botitast, rutes guiades perquè coneguis el patrimoni de la Garriga i les portes obertes al nostre producte i a la restauració. Més que una fira, és un esdeveniment que no et pots perdre. Vine i gaudeix de la Garriga i del nostre producte.
I de la Garriga, també un clàssic del calendari gastronòmic, en aquest cas situat a Solsona.
Bon dia, soc Pere Obiols, tècnic de fires del Consell Comarcal del Solsonet. Benvolguts, cap de setmana que ve, teniu cita a Solsona, capital del Trunfo i la Tòfona, on es farà la 20a edició d'aquesta fira i també la 9a Festa del Vi de la ciutat. A la fira hi trobareu les parades de trunfos directament del productor i de tòfones amb els productors i recol·lectors. A més, artesania alimentària, artesania del Solsonet i la Festa del Vi, on es podrà fer degustació de vins dins de la comarca i dins de diferents llocs de Catalunya, i acompanyat de les millors tapes i la millor música en directe. Cap de setmana, 2-3 de març, a Solsona, la 20a edició de la Fira del Trunfo i del Tòfona. Un esdeveniment que val la pena assistir-hi i que us recomano que vingueu.
Doncs aquestes són les primeres veus i recomanacions de la nostra Catalunya gastronòmica. Ens hi posem, us saluda ben cordialment el Jordi Carretero, el David Morral, qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, amb uns instants, temps, previsió meteorològica i entrem en matèria.
Cada dissabte tens una cita a Trotamundos. T'hi esperem.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Sant Lluís. Ostres catalanes de la Mediterrània. Un producte únic de proximitat quilòmetre zero. Amb una mida ideal, menys calcàries que les atlàntiques i font important de vitamines. Sant Lluís serveix a tot Catalunya en 24 hores en capses de 36 unitats. Comandes al 93 584 3200 i a info@santlluís.cat. Sant Lluís. Ostres catalanes. Les ostres del nostre mar. Buseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme de referència. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. Equips de darrera generació, destinacions, demostracions d'equips, conferències. Submergesta el Mediterranean Diving Show. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig. Més informació a mdivingshow.com.
Trotamundos. Mirava el temps. Jordi Miralles, molt bon dia, com estàs?
Hola, Miquel, bon dia. Per fi tenim un cap de setmana, podríem dir, d'hivern, perquè feia ja força setmanes que estàvem parlant d'ambient primaveral i, a més, amb algunes precipitacions. De fet, aquest matí ja hem notat que l'ambient era més fred a primeres hores del matí. De fet, són les temperatures normals per l'època de l'any, però és que venim de dues setmanes de temperatures màximes de més de 20 graus. Avui les màximes més altes se situaran entre els 10 i els 15 graus, que són les temperatures normals per l'època de l'any. Aquest matí, ambient a les comarques de Ponent, comarques de Tarragona, aquí lluirà el sol, nuvolositat variable a les comarques de Barcelona i aquest matí precipitacions a les comarques de Girona i ruixats a les comarques del nord de Barcelona, la neu al Pirineu, per damunt dels 1.000 metres d'alçada. De cara a la tarda es mantindria aquesta situació de ruixats a les comarques del Terç Nord. S'obriran clarianes a les comarques de Girona, però a les comarques de Barcelona, Tarragona i Ponent no descartem aquesta tarda algun ruixat de caràcter dispers i febles nevades al Pirineu per damunt dels 1.000 metres. De cara a diumenge es mantenen les temperatures mínimes, però pujaran una mica les màximes. Si avui parlem de màximes de fins a 15, doncs de cara a demà diumenge les màximes podrien estar situades al voltant dels 16-17 graus a molt estirar. Serà un dia amb nuvolositat variable, encara amb alguna feble nevada al vessant nord del Pirineu, al matí per damunt dels 1.000 o 1.200 metres, però de cara a la tarda pujant fins als 1.600. Per tant, un cap de setmana d'hivern arreu de Catalunya, però sense ser un fred excepcional, ni molt menys.
Trotamundos.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
De sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93 221 50 26. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos.
Doncs arrenca el nostre recorregut que ens portarà fins a una en punt de la tarda. Avui tenim, tal com heu pogut escoltar en el nostre abans de temes, en aquest sumari de contingut, realment moltes intervencions, moltes persones que passaran al llarg d'aquestes properes dues hores de ràdio en aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya i Andorra. Passejarem per diferents indrets de Catalunya, el primer dels quals saludem en uns instants, que és la localitat gironina de Sils. Anem cap allà per conèixer, diuen, una institució, tota una institució. Avui us volem parlar. Realment tenim a Catalunya llocs molt emblemàtics, que es coneixen molt. L'Hostal Mallorquines és un d'ells. Avui els farem protagonista en aquesta antena de Ràdio Estel. En uns instants parlarem amb el seu propietari, que és el Pau Batlle. Però abans, ja que estem en aquesta zona, una zona de molt recorregut, a més un recorregut molt històric, el Joan Pallarès també ens en posa algunes dades interessants. Joan, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què podem dir d'aquesta zona? Molt de pas, tal com dèiem, de Catalunya, no?
Doncs sí. Mira, molts són els orígens d'una població, no? Pot ser que tenen un bon port, per exemple, que tenen unes mines, una cruïlla a vegades entre dos rius. Bé, però sobretot també hi ha un pas d'un camí important sol determinar el creixement d'una població. I en aquest cas, el cas que em dius de les Mallorquines, avui és un veïnat del terme municipal de Sils, i el seu naixement, el seu creixement, ve donat, doncs, precisament perquè allà es va edificar, al segle XVI, és a dir, concretament al 1567, un hostal, un lloc on la gent que anava, els vianants, la gent que anava a cavall, que anava en carro amunt i avall per aquell camí ral de Girona, doncs el 1667, és a dir, uns 4 anys abans de la batalla de Lepanto, mira si és antic, doncs ja es va edificar allà un hostal, i la gent, doncs, bueno, s'hi aturava, i naturalment què va passar? Doncs que, en fi, el que tenia el cavall, però resulta que volia palla pel cavall, també, no? I, doncs bé, al costat s'hi va posar un que venia palla, i també s'hi va posar un ferrer, perquè el cavall també s'havia de ferrar, i després també s'hi va posar, doncs, un altre, doncs, que arreglava els carros, perquè el carro també s'esvetllava i tenia una avaria pel camí, i tot allò, doncs, va fer un veïnat, un poble. Va arribar a fer un poble. També, naturalment, així s'entraven per allà a la vora alguns bandolers, no? Naturalment, per allà a la vora, un lloc que es diu el Sur de la Palla, per exemple, està una mica més lluny, allà es va saltar la diligència al segle XIX, que anava de Barcelona a Girona. Però hi havia aquestes històries de lladres de camí ral, que sempre, doncs, també van relacionades amb els hostals. Es veia qui venia i anava de la fira, qui havia tocat diners, i, evidentment, era un puesto a la vora de l'hostal per poder-la saltar. I bé, a peus de camí ral, aquest camí ral després es va convertir en la carretera real, en temps de Carles III, i després, durant la República, va ser carretera general, i a partir del 1939 es van continuar dient carretera nacional, i bé, i allà a les Mallorquines, doncs, ens espera amb un bon hostal, amb un, potser és l'hostal més, o la zona d'hostals més antics del món, com passa amb altres punts de pas, com Nadal de la Paradella, o, en fi, altres punts del camí, d'aquest camí ral que anava, doncs, des de cap a Aragó per un cantó, cap a França a l'altre, i, en fi, aquí veurem passar, doncs, aquests camins que vam veure passar els terços cap a Flandes, doncs podem nosaltres passar i demanar una meravellosa carta de qualsevol aliment, i en el cas de les Mallorquines, doncs, podem demanar peix com si estiguéssim a la costa, no sé, podem demanar uns entrants que ens semblarà que estem menjant dintre d'un hort, i doncs, podem demanar carns des de l'ànec, el conill, passant per la vedella, i jo no em saltaria, doncs, si paro aquí, a demanar els cargols o la truita de bacallà.
A més, tu pots parlar en primera persona, eh?
Sí, ja està, ja he parat algunes vegades. Jo crec que és d'aquells hostals que fins una zona que a més ve de pas. Avui en dia, potser a les autopistes, això ha canviat una mica, no? Potser es viu amb més tranquil·litat, aquests hostals, que no es pas es vivia abans. No hi ha tant la pressa del viatge, però sí que realment tot és un d'aquells socs que jo crec que és de parada i fonda obligatòria.
Segur que sí. Pau Atlle, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut, gràcies també per passar una estona amb nosaltres, obrir el programa, aquest recorregut amb nosaltres i explicar-nos doncs aquestes històries que imagino que certifiques, no?, tot el que ens ha explicat el Joan Pallarès.
Sí, sí, bueno, nosaltres podem certificar els últims 99 anys, perquè...
Que no són pocs, que no són pocs.
La família no hi era l'any 1567, que comentava en Joan, sinó que va arribar, doncs, el 1925 com a llogaters de l'hostal. I fins avui, la quarta generació de la família Verdalet, que encara estem regentant.
Mm-hmm. 99 anys d'història, dius, déu-n'hi-do, però sempre mantenint doncs, aquesta tradició d'una cuina molt arrelada al territori, una cuina autòctona, cuina... catalana, plats de sempre, no?
Sí, sí, i cada vegada ens centrem més en aquest tipus de cuina, perquè estem veient que s'està perdent, que s'està homogeneïtzant molt la cuina amb una sèrie de plats que no venen al cas a la cuina catalana, i en canvi els plats típics de tota la vida de les nostres àvies, que és la nostra tradició, sembla que s'estan perdent, i en canvi nosaltres doncs, la volem reforçar i, bueno, és la base de la nostra cuina.
Mm-hmm. Sou, hem de dir, sou hostal. Teniu, crec, unes 17-18 habitacions, crec?
Sí, tenim en total ara 27 habitacions.
Ah, 27 habitacions.
Sobre el mateix hostal.
Mm-hmm.
I des de fa 15 anys tenim un annexa amb 10 habitacions més. En total 27, i, bueno, i també durant tot el dia està en funcionament un espai que en diem el bar, per bueno, començar a les 7 del matí ja a fer esmorzars de forquilla, que ara tanta anomenada tenen,
sí.
I fins a les 11 de la nit, cada dia.
Que m'han dit que aquests esmorzars de forquilla són realment un espectacle, eh?
Bé, bueno, això és el que tota la vida... havia fet la gent quan anava a treballar. A mig matí parava i feia un bon esmorzar per posar forces.
Sí, sí, sí. Eren feines dures. Joan Pallarès, això ens ho has explicat en alguna ocasió, no? Clar, un pagès en aquella època, amb un cafè amb llet, no anava massa lluny, no?
I que la gent si anava a peu, per exemple, no és el mateix que anar avui en dia en cotxe. És a dir, si tens de fer un camí llarg, només dues o tres hores, no és el mateix fer-les en cotxe que fer-les a peu, eh?
Exactament, no? Pau Atlle, anem a parlar una mica d'aquesta cuina doncs, que elaboreu. Sobretot també una mica la vostra manera de treballar. Teniu molts menús... que és molt interessant, menús amb preus tancats, en el que un realment pot escollir verdaderes meravelles d'aquesta cuina catalana.
Sí, sí. Tenim menús de dilluns a divendres, el menú diari a 16 euros, i llavors anem, bueno, el cap de setmana menús a partir de 27 euros amb 50. Fem un menú de peix, que també ha tingut molt bona acollida, i, a part, també tenim la carta com tota la vida. Estem, bueno, el que dèieu, els menús els vam potenciar una mica més durant la pandèmia, quan la gent semblava que volia més preu tancat, saber el que pagaria. Doncs bé, nosaltres ens hem anat adaptant, bueno, per estar aquí durant 99 anys, per força t'has d'adaptar a la situació i a l'economia de cada moment de la societat.
Mm-hmm. Algun plat a destacar dins d'aquesta ventall de menús, que realment hi ha moltíssims plats que podem escollir, però no sé si voldries destacar algun dels plats emblemàtics d'aquestes receptes històriques que desenvolupeu cada dia.
Sí, el que deia, a mi m'agrada ressaltar doncs, els plats típics de la cuina catalana, com poden ser uns peus de porc, com pot ser una vedella amb bolets, com pot ser una espatlla de xai al forn, uns cargols a la llauna, i acabar doncs, bueno, amb una crema catalana, o un xuxu de Girona, o flam, totes les postres ens les fem nosaltres, el mel i mató, totes les postres també són casolans, per tant, tot el que pugueu pensar de cuina catalana és el que nosaltres fem.
I sempre, imagino, amb productes, allò que diuen quilòmetre zero, al voltant del vostre establiment, no?
Sí, procurem tenir proveïdors del nostre voltant, més que res, perquè, a part de que nosaltres doncs, els ajudem, podem gastar el seu producte, quan nosaltres també tenim una necessitat, doncs ells és més fàcil que es puguin ajudar. Al final és una relació de molts anys amb els proveïdors que un fa l'altre en aquest món. Sí, sí.
Pau, jo moltes vegades he dit que en aquest espai de ràdio que els restauradors feu una mica la tasca de regidors de turisme. Segur que ve molta gent per aquí i els us demanen, escolta, què hi ha per visitar? Trasllado aquesta pregunta. Què hi ha per visitar per aquesta zona de Sils? El Joan ens ha marcat una mica doncs, alguns camins a nivell històric, però també hi ha zones, per exemple, els estanys de Sils, l'ermita de Mare de Déu d'Argimon, en fi, llocs emblemàtics, no?
Sí, sí, a veure, l'atractiu principal del poble de Sils són els estanys de Sils, que és una passejada d'una horeta, o es pot fer un recorregut una mica més llarg, al costat mateix de l'església, i també hi ha la col·lecció d'automòbils en Salvador Claret, que està just a un quilòmetre del nostre hostal, i a Riudarenes hi ha el Santuari d'Argimon, a Santa Coloma hi ha l'ermita de la Mare Déu de Farners, el Pare de Sant Salvador, i al costat de Sils hi ha Caldes, una vila termal ben coneguda.
I Girona, a 20 minuts,
escaig, no? Girona, a 15 quilòmetres, a 15 minuts.
15-20 minuts, doncs, sí. Teniu doncs, aquesta ciutat.
I la
ciutat.
Costa Brava, també, a 15-20 minuts, tenim Blanes, Tossa, Lloret... Sí, sí.
Realment esteu en una zona neuràlgica, eh? Sí, sí.
Molt... Sí, 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 un lloc de pas, tal com ha dit...
Molt interessant el lloc, l'emblema i aquesta zona. Aquesta zona de pas, efectivament, al carrer Mallorquines número 1. Trobareu aquest hostal Mallorquines de Sils. Si voleu anar-hi a fer un cap de setmana, us rebran amb els braços oberts, amb aquestes 27 habitacions. Podeu demanar més informació i, si voleu, podeu fer la reserva directament a la 972-85-60-42, 972-85-60-42, hostalmallorquines.com, aquesta és la plana web, i viureu amb ells i segur recordareu amb ells aquests 99 anys d'història, emblemes que estan doncs en aquests menjadors en els que podreu assaborir doncs, aquestes receptes que ens ha explicat el Pau Batlle. En el que li agraïm molt sincerament que ens hagi acompanyat aquest matí i dissabte, Pau, ha estat un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i us esperem a Mallorquines.
Gràcies. Fins una altra. Joan Pallarès, nosaltres seguim el nostre recorregut. Espero la darrera part del programa. Avui parlem de botifarra d'ou,
Perfecte, doncs aquí estem.
Gràcies. Fem una petita pausa. Tot seguit estem amb més temes. El següent, avui, parlem del pa, de la importància del pa en el sector de la restauració. Ho farem amb unes persones que realment, una empresa que ja entén molt de pa, pa amb majúscules, pa en Rius, amb uns instants en aquesta sintonia de Ràdio Estel.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam. Trotamundos. Els dissabtes a les 11 del matí, amb Miquel Mercadal.
Si disfrutas de la buena carne, te mereces el mejor especialista. pepechuletón.com, la carnicería online especializada en chuletón de buey, vaca y ternera de calidad. De Angus, de sidrería, tipo Toulouse, sabemos elegirla, prepararla y disfrutarla. pepechuletón.com, la carnicería online para los sibaritas de la carne. Y también quesos y embutidos. Si te gusta la buena carne, ya sabes dónde comprarla. pepechuletón.com, los especialistas de la carne para los especialistas del buen gusto.
Buseja al Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme de referència. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. Equips de darrera generació, destinacions, demostracions d'equips, conferències. Submergesta al Mediterranean Diving Show. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig. Més informació a mdivingshow.com.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Trotamundos.
Seguim endavant en aquesta edició de Trotamundos. Això no ha fet més que començar. Seguim amb més temàtiques, ja sabeu, totes elles vinculades amb aquest sector gastronòmic i enològic que ens ocupa tots els dissabtes en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya i Andorra. Benvinguts. Encara tenim molts protagonistes. Us ho dèiem fa uns instants, en el nostre abans de temes, en el nostre sumari. Avui també volem parlar del pa, del sector del pa, i sobretot fer-ho des d'un punt de vista també de donar servei en aquest sector de la restauració. Cada cop són més els restaurants que hi donen importància al pa. Les diverses propostes, formes, mides, imatges, textures, colors, naturalment, olors i sabors. Avui de tot plegat en parlem d'aquests pa que es destina en aquest sector de la restauració i hoteleria, i ho fem amb qui sempre parlem de pa, que és la família Rius, responsables de diferents forns i, naturalment, amb una llarguíssima trajectòria d'elaboradors de pa. Avui, aquest matí de dissabte, saludem en el Fèlix Mestre Rius. És director tècnic i membre de la família, quarta generació. Fèlix, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Miquel. Com estem?
Molt bé, encantats de saludar-te. Quarta generació, déu-n'hi-do la quantitat d'anys que porteu la família, vinculats amb aquest sector del pa.
Bueno, doncs mira, ara mateix en portem registrats 102. Som del 1922.
Sí.
Sí, en portem 102, però em sembla que hi havia algun rebesavi que també tocava el tema de la farina i el pa.
Uh-huh.
Vull dir que déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Més de 100 anys d'un segle elaborant aquest producte històric, tradicional, molt arrelat a casa nostra, i que vosaltres també doneu servei, en aquest sentit, en el sector de la restauració, no? És cada cop més la tendència, no?, donar la importància que es mereix al pa.
Sí, la restauració ha tingut un creixement molt important a nivell tècnic i el pa sempre ha sigut un aliment bàsic. I llavors nosaltres vam veure un nínxol de mercat, ja deu fer uns 15 anys, i vam decidir atacar aquest sector i portar el nostre producte perquè fos com es considerés un producte allò brillant, fos una cosa excepcional. I així com competir amb primers, segons plats, doncs que el pa també fos una cosa important del menú d'un restaurant o de la carta d'un restaurant.
Mm-hmm, sí. Costa, la veritat és que costa. No és normal que et donguin una carta de pa a restaurants, però sí que és cert que la tendència és que als restauradors cada cop hi dona més importància, no?
Sí. A veure, tu pots anar a un restaurant i pots menjar un primer fantàstic, un segon fantàstic, et serveixen una carta de vins amb 25 varietats diferents, però moltes vegades t'has trobat un pa que no està acord amb el que tu has menjat, amb el nivell del restaurant. Doncs els restaurants que s'estan especialitzant o que ja aposten per aquestes coses, per aquests tipus de producte, i ja busquen tipus de pa que encaixin amb els seus menús degustació, amb els seus menús, i que tinguin una presència dins de la carta.
Una carta, doncs, llarga, molt diversa. Cap a on van les tendències? Ho dic perquè vosaltres sempre esteu a l'última en quant a temes d'elaboració de pa. Cap a on van les modes? No sé si dir-li modes, si és el terme correcte, les tendències.
Sí. Són modes, eh? Són modes.
Són modes, sí?
Fa uns quants anys sempre hi havia la peça petiteta, individual. Després van passar a posar molt de moda el tema de del pa normal d'hamburguesa. I ara està començant, ja fa uns anys que nosaltres, per exemple, des de la família Rius hem entrat molt amb el tema del barrot, vale? Barrot blanc, barrot de cereals, barrot de farina de pedra, de morès, d'olives, una peça gran, que és aquells barrots que et porten a la taula, te'ls llesquen, que ja és un producte diferencial, que ja no... Les grans cadenes de distribució això no ho fan, fem nosaltres a mà,
sí.
I els servim. I això és el que s'està imposant. I ara, per ara, aquest últim any i mig, aquest últim any, s'està posant molt de moda el brioix. Ens estem abrioixant.
Sí. És cert, cada cop hi ha més restaurants que fan el plat sobre el brioix, no? Sobre aquest brioix.
Exacte. Sí. Exacte. Es porta molt el tema de la mantega a nivell gustatiu, és espectacular, i llavors pot jugar molt amb els sabors. Des de fer un biquini de brioix amb mantega, o fer, per exemple, un croissant que em van demanar. Tenia uns clients que ens feien ara, fan un croissant amb estofat de porc senglar.
Sí.
Vull dir que es mou per aquí la cosa, ara.
I tant que sí. Marcar la diferència, en aquest cas, a través del pa. Un restaurant que digui, caram, doncs potser m'he de posar les piles, potser m'he de professionalitzar en aquest sentit. Què ha de fer per posar-se en contacte amb vosaltres? A través de la vostra plana web, fornrius.com. Sí. Aquí hi ha els contactes, doncs, per entrar directament amb vosaltres. Quin és el procediment? Quins són els passos que ha de seguir?
Normalment, on nosaltres els anem a veure, ens expliquen més o menys quina carta tenen, què fem. Nosaltres els recomanem o els ensenyem la nostra gamma de productes i més o menys intentem casar entre els dos. Vale? Algunes vegades jo faig aquest tipus de cuina, pues, com que ja portem uns quants anys dintre del món de la restauració treballant amb ells, pues, cada vegada en sabem més i sabem què oferir als nostres clients que es venen.
Perquè imagino que depenent de la tipologia de restaurant, de la carta, dels plats, de les tendències, oferir un tipus de pa o un altre.
Exacte. Sí. Per exemple, ara, per ara, el que comentava, que fa molts anys hi havia el tema de les hamburgueses, doncs ara el tema de les hamburgueses són de brioix. I una persona que un lloc de catering o un lloc bo que vulgui fer un tipus d'hamburguesa amb un foie, amb una mantega especial, doncs ja li oferim, per exemple, tres tipus diferents de brioix. És un brioix amb mantequilla salada, pot ser un brioix amb meitat i meitat margarina, meitat de mantega, pot ser un motllo gegant, pot tallar, pot fer les crostes, pot planxar, 25 tipus de brioix, o sigui, el que tu vulguis.
Mm-hmm. Doncs, amics, aquí teniu aquesta informació a través d'aquesta plana web, fornrius.com, i, si no, també aquí, doncs, naturalment, trobareu telèfons de contacte per sol·licitar, doncs, aquesta...
I Instagram també, sobre.
Exacte. Instagram, les xarxes socials, vull dir que qualsevol moment és bo per entrar en contacte amb els professionals del Forn Rius i determinar una mica, doncs, quina és la vostra proposta. Això encareix molt, cara en el restaurant, encareix molt... I sobretot hi ha conseqüència cara en el client?
No. És un valor afegit. O sigui, no és que encareixi el producte. Vull dir, és per tenir una experiència completa, gastronòmica completa. I tu, és el que deia abans, si tu vas a un lloc a menjar i tot és bo, i a sobre el pa és bo, és que és fantàstic. O sigui, jo moltes vegades he anat a veure clients i normalment sempre m'hi quedo a dinar. O sigui, veus com treballen i estar a la taula i sentir la taula al costat i dir, hòstia, aquest pa... molt bo aquest pa, però això engrandeix molt i agrada. I llavors, amb la gent, si ha de decidir entre un lloc que fan un menú ben fet o una carta ben feta i un altre que a sobre té el pa que és de primeríssima qualitat, doncs trien el segon.
Em fa l'efecte, Fèlix, que a Catalunya, especialment a Catalunya, doncs apreciem, sabem apreciar el pa i entenem de pa, no?
Sí, a Catalunya hi ha molt bons forners i cada vegada les noves generacions estan pujant molt fortes. Tenim una escola molt important a Sabadell, la Bacon School, i es formen una quantitat de professionals increïbles. I és un sector que és una pena que el relleu generacional costa, però els joves que pugen amb molta tècnica i són molt bons, la veritat. Són grans professionals.
Mm-hmm. Què és el més important a l'hora d'oferir un pa adreçat en aquest sector de la restauració? Què és el que més us demanden? O les preocupacions, les inquietuds d'aquests restauradors?
Bueno, de tot. Des del tema dels al·lèrgens, has de buscar uns pans que... Pues, el tema dels fruits secs o no fruits secs. Has de buscar que siguin fàcils de manipular, que tinguin una durabilitat llarga, que no s'assequin, que es puguin conservar bé, perquè, per exemple, el brioche, el seu producte prema molt, molt greixós, perquè porta mantega, uh-huh. És un producte que aguanta molt bé en nevera. I doncs, això és el que busca un restaurador, que els hi posis fàcil. La veritat és que els hi posis fàcil i que ells, pues, el mínim impacte que hem de pensar que les cuines de restauració acostumen a ser molt petites. I els magatzems també són petitets, perquè, per tant, tu els has de posar fàcil i àgil.
Sí, sí, economitzar espai, realment, doncs, molt important. Doncs, amics, avui ens volíem acostar en aquesta tendència, el que dèiem, marcar la diferència a molts aspectes. Un restaurant, doncs, configuren molts petits detalls i tots ells sumats, doncs, fan que sigui i tingui un èxit, doncs, important aquest restaurant, no? Doncs, el pa és un element més també per marcar aquesta diferència. En aquest cas, a través del pa. Si voleu més informació, si us voleu posar en contacte amb el Forn Rius, ja sabeu aquesta plana web, fornrius.com. Avui ens ha acompanyat el seu director tècnic, que és el Fèlix Mestre Rius. Ha estat un plaer, Fèlix. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Fem una petita pausa. Nosaltres continuem la nostra marxa. En uns instants obrim ja la secció de Plat a Plat amb l'Inguero Rodríguez, el Josep Maria París, com sempre, amb receptes revolucionàries. I això continua fins a 1:00 de la tarda en aquesta sintonia de Ràdio Estel. No marxeu.
Cada dissabte a les 11 del matí t'acompanyem perquè no et perdis cap tast. Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona. Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito. Porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea, el sabor que mereces.
Trotamundos.
El restaurante Amonar en Echea, en colaboración con PAC, distribuidora de alimentación desde 1918, te ofrecen este espacio.
Bueno, pues seguimos adelante con más propuestas. Llega el momento de nuestra querida sección de Plato a Plato. Aquí hablamos de cocina, de alta cocina, pero a la vez cocina que, en fin, animamos a todo el mundo a que la practiquen en sus casas. Responsables de esta querida sección, Inguero Rodríguez, presente hoy no en los estudios, sino a través de teléfono. Inguero, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues liadísimo de trabajo, por eso no he podido ir a los estudios, pero el teléfono está disponible.
Exactamente, que también es un recurso muy utilizado en radio, ¿eh? Así que nada, bienvenido Inguero y José María París, bienvenido también a ti, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien aquí.
¿Tú también?
También con responsabilidades laborales, eso es que hay trabajo.
Pero no trabajéis, hombre, tanto, no trabajéis tanto, ¿eh? Que uno se cansa después.
Yo voy a escoger mis frutales. Es decir, voy a padrinar este árbol para tener fruta para todo el año.
Oye, vamos a hablar hoy de una receta realmente extraordinaria, con la perdiz como protagonista, pero antes déjame que os pregunte, brevemente, habéis estado en ferias de alimentación, ¿no?
Pues sí, nos hemos visitado la feria que ha habido aquí en Reus, Turismo y Alimentación, y bueno, pues muy interesante, como siempre, grandes profesionales, mucho ambiente, genial, como siempre, genial. Ahora nos viene la próxima, que está en Barcelona, que es alimentaria.
Exacto, correcto, exacto. Correcto, sí. José María, bueno es que mal no habéis comido, ¿eh?
Ahora para ver.
Uh-huh. Exacto, exacto. Bueno, la verdad es que ahora se está activando muchísimo el tema de ferias de alimentación, así que hay que afrontarlas, porque siempre es interesante pasear por esas tendencias que nos marca el sector.
Cositas, sí.
Bueno, vamos a ello, vamos a la receta. Aingeru, la perdiz hoy la hacemos protagonista, ¿no?
Bueno, sí, estamos en nuestra línea de productos silvestres, productos de campo, productos naturales, y tenemos aquí una ensalada de perdiz escabechada con granada y vinagreta de miel. Algo fabuloso, fresco, que para el verano va muy genial. Dos opciones, escabecharla en casa, que más o menos todos ya sabemos cómo hacer un pequeño escabeche, o bien con vinagre, o bien con limón, aceitito, tal. Bueno, eso más o menos todos sabemos, a la orel y tal. Y luego, la vinagreta de miel, que es muy sencilla y tal. ¿Que no la queremos hacer en casa? Pues tenemos de Casa de España, como siempre, unos productos espectaculares, y esta perdiz, pues la tienen, maqueada. Sí. Y bueno, y los ingredientes, pues muy poquitos. De esto, además de la perdiz, nada más José María que yo, que coste.
Bueno, cuéntanos, José María, porque estamos ante un producto de caza realmente que yo diría que es uno de los, sí, no sé si el número uno, pero uno de los números uno.
Exacto, no es el número uno, y a veces es un producto que no tenemos tanto en la cabeza para cocinarla o no sabemos cómo podemos preparar y acabamos haciendo lo que todos sabemos, ¿no? Y creo que es una receta un poquito para promocionar este producto, que se puede hacer de muchas maneras y en casa incluso, sin ningún problema. Entonces, yo creo que esa es la cuestión de esta receta, promocionar este producto para tener algo diferente y que, oye, que tenga éxito seguro, ¿no? Se trata de algo también muy común aquí y que hay que promocionarlo.
Seguro, seguro que sí. Venga, vamos a por la receta y por los ingredientes, Aingeru.
Ingredientes muy poquitos. Una perdiz escabechada, ya he dicho que tengo las dos opciones, una granada, lechuga, hoja de roble, que creo que todo el mundo conoce, pan de hogazo del día anterior, si puede ser, un poquito duro, aceite de oliva para freír los tostones, mostaza a la antigua, una cucharada, miel, una cucharada rasa, azúcar morero, una cucharada rasa, aceite de oliva virgen extra, 70 mililitros, vinagre de vino blanco, unos 40 mililitros y sal. Pero siempre estas medidas van un poco al gusto de cada uno, ¿eh? Y vamos a comenzar con la receta, que es estupendísima y muy rápida de hacer. Comenzamos preparando la vinagreta, que es lo principal. Para ello mezclaremos la mostaza a la antigua con la miel, la sal, el azúcar morero. Revolvemos bien con un tenedor o con unas varillas. Echamos el aceite poquito a poco y el vinagre poquito a poco. Y lo mezclamos bien y lo reservamos, ¿vale? Y luego cortamos el pan duro en cuadraditos, en daditos, y ponemos una sartén con un poquito de aceite, los churroscamos, los freímos un poquito y los reservamos, ¿eh? Deshuesamos nuestra perdiz en hebras y abrimos la granada quitándole todas las semillas. Muy importante. Y en una ensaladera, vamos a empezar, en una ensaladera echamos las hojas de lechuga, las hojas de lechuga de roble limpias, muy centrifugadas, sin nada de humedad, si puede ser. Las rocemos con un poquito de aliño, lo rehogamos todo bien, echamos los churrascos de pan tostado encima de la perdiz en hebras y, por último, salpimentamos las semillas de granada. Revolvemos un poquito y emplatamos. Espectacular, súper fácil, súper sencillo y riquísimo.
Además, con el, en fin, el, una alternativa, José María, que mezclamos, como hemos hecho en otras recetas, ¿no? El elemento fundamental, que en este caso es la perdiz, con elementos más frutales, ¿no?
Sí, correcto, y con un objetivo sobre todo muy claro, ¿no? Que es que el producto estrella es la perdiz y hablamos de un complemento que cuadra muy bien con esto, porque lo que tenemos que conseguir es que no nos camufle el sabor de la perdiz, sino que se complementen, que se puedan potenciar los dos para que podamos degustar tanto la perdiz pues como estos aliños y esta ensalada. Un poquito el secreto y la razón de estos productos es para ello, para que complementen perfectamente, no para tapar el sabor que tiene la perdiz.
Bueno, pues ahí tenéis esa receta que, una vez más, protagoniza esta sección de Plato a Plato, las recetas realmente extraordinarias que nos traen todas las semanas Anguero Rodríguez y José María París, ensalada de perdiz escabechada con granada y vinagreta de miel. Una receta que desde luego podemos elaborar en nuestra casa y sin duda podemos saborear en el restaurante Amonar en Echea de Botarell. Amigos, gracias a los dos. La semana que viene pasaros por aquí, hombre, que os invitamos a un café.
Eso está hecho y con muchas ganas.
Prometido, ¿eh? Incluso una agüita, ¿eh? Si os portáis bien. Un abrazo para los dos, buen fin de semana.
Buen fin de semana, muchas gracias.
Gracias, adiós.
Tots els dissabtes, de plat a plat, amb Anguero Rodríguez.
Trotamundos.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Sant Lluís, ostres catalanes de la Mediterrània. Un producte únic de proximitat quilòmetre zero. Amb una mida ideal, menys calcàries que les atlàntiques i font important de vitamines. Sant Lluís serveix a tot Catalunya en 24 hores en capses de 36 unitats. Comandes al 93 584 3200 i a info@santlluís.cat. Sant Lluís, ostres catalanes, les ostres del nostre mar.
A Ràdio Estel, Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Seguim endavant, estem a la recta final d'aquesta primera hora de programa, moment en el que volem afrontar un dels temes que també per al sector de la restauració és molt efectiu i més en aquesta època en la que estem. Avui us volem parlar de plagues. És un tema desagradable, és evident, però que se li ha de posar solució i s'ha de fer a través de prevenció, bàsicament i essencialment es fa a través de prevenció perquè no apareguin aquestes plagues a restaurants, i si ja tenim el problema solvent i latent en aquest emblema del restaurant, doncs anem a posar també solucions. Avui ho volem fer amb una empresa especialitzada en aquest sector. El seu nom és Plagues Ésser Viu i ho fem saludant aquest matí de dissabte al Jordi González, que pertany al Departament Tècnic, precisament, de Plagues Ésser Viu. Jordi González, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut, gràcies per atendre'ns i parlar-nos d'un problema, home, desagradable. És la vostra feina quotidiana, però hi poseu solució d'una manera molt efectiva ja des de fa molts anys, no?
Sí, l'empresa ja fa molts anys que està en actiu, són ja 11 anys aquest any.
Uh-huh. 11 anys, doncs, de recorregut. Bàsicament, quin és el perfil, quin és el sector amb el que treballeu vosaltres?
Bueno, fem de tot. Bars, restaurants, molts, però també particulars i altres tipus de serveis.
Uh-huh. Ara parlarem dels restaurants i de quina manera, doncs, es pot fer, doncs, aquesta prevenció, que imagino que també és el sistema més efectiu per evitar, no?, l'aparició de plagues.
Manteniment.
Exacte, manteniment. Que no sé si aquesta paraula, manteniment i prevenció, està molt present en aquest sector de la restauració, en aquest sentit. En línies generals, et pregunto.
Sí que ho està, perquè, a més, tant bars com restaurants haurien de tenir tots un certificat del Departament de Salut, conforme una empresa de control de plagues els hi està gestionant.
Uh-huh.
No tots els ajuntaments ho demanen, però si ho tenen, millor, perquè en cas de denúncia tindrien sempre el resguardo de l'empresa que els hi gestiona.
Uh-huh. Ara parlarem d'aquests aspectes, però abans et volia preguntar, Jordi, clar, naturalment hi ha èpoques, no? Normalment aquesta època del mes de febrer, estem doncs a les acaballes d'aquest mes de febrer, crec que no és una de les més problemàtiques, no? A mesura que es comença a pujar la temperatura es compliquen les coses, no?
Correcte. I igualment aquest any i l'any passat, amb el canvi climàtic, la falta de pluja, fa que tot s'ampli, la temporada s'amplia.
Exacte. Això et anava a preguntar, no? Perquè estem i hem viscut un mes de febrer, tot i que aquests dies sembla ser que la temperatura més o menys s'ha regularitzat i és més o menys normal d'aquesta època de l'any. Hem de recordar que encara estem a l'hivern, a la temporada d'hivern, a l'estació d'hivern.
No ho sembla, però estem a l'hivern.
No ho sembla, exactament, no? Però la falta de pluges, temperatures anormalment altes, això incrementa, no?, aquest risc?
Clar, ara mateix tots els insectes, rosegadors, doncs la primavera encara no ha arribat per la reproducció, però amb el canvi climàtic, les altes temperatures reprodueixen amb molta més facilitat.
Mm-hmm.
Molt més ràpid que abans.
Exactament.
Igual que passava últimament amb la processionària, que començava al desembre i ara està inclús començant abans.
Si parlem de plagues, quines són les més freqüents o les que posen més interès en evitar els restauradors?
Bueno, les formigues, rosegadors i paneroles. Mm-hmm. És el que hi ha els voladors també, però en menor mesura.
Aquestes plagues, doncs, d'altres, en fi, insectes que deien que vindrien de França, no sé si s'ha arribat a materialitzar.
Si es refereix a les xinxes, no.
A les xinxes, sí, sí.
En un bar, no, en un restaurant, tampoc.
Mm-hmm. I a nivell particular?
A venda, tampoc. Ha sigut molta notícia, molta premsa, però la realitat no és aquesta. No te'n vas a França i et portes una plaga de xinxes tan fàcilment.
Mm-hmm. Realment a França van tenir un problema serio, no?
Bueno, també la premsa ho va exagerar.
Ja.
També s'ha de ser realista. Va passar, es van fer fotografies, xarxes socials, es va fer un boom. La realitat no ha sigut... Ha sigut més espantar la gent que la solució que ens hauria pogut donar, perquè no hi ha hagut més ni menys que abans o després de la pandèmia.
Bueno, millor així, Millor així.
Sí.
Exactament. Jordi, cara als restaurants, cara als bars, hotels, quin és el sistema de prevenció? Què és el que han de fer? Quins són aquests sistemes, aquests tractaments de prevenció?
Val, el que es fa en bars, restaurants i hotels és com un manteniment. Vas passant pel local per controlar que estigui tot bé. Sobretot és el tema de paneroles, formigues i rosegadors. És anar controlant, anar fent uns manteniments. També dir-li al client que és molt important que a la que vegi moviment obri una urgència. Això fa que el local estigui controlat. Pot passar després que hi hagi una explosió per lo que sigui de paneroles,
sí.
Però si ho vas controlant no tindrien que tenir cap problema cap. Si truques per solucionar-ho quan ja tens el problema, és més complicat.
És més complicat. Aquest tractament de prevenció, cada quant s'han de fer?
Bueno, aquí nosaltres fem més esment al client de que ens truqui quan tingui un problema, les urgències. Quan tu veus un gran problema, no esperis a que arribi. Soluciona'l abans. Ens truques, obres l'urgència, anem cap allà i ho revisem.
Uh-huh.
Es poden fer manteniments mensuals, si tu vols. Però si t'entra panerola per qualsevol provador, anem nosaltres, no veus res i una setmana després tenen el problema. Preferim que ens truquin. Que obrin l'urgència i anem a revisar-ho.
Quan parles de paneroles, estem parlant, deixa'm que ho digui en castellà, segurament les cucaratxes, no?
Sí.
Exactament, no? Sí, que és probablement doncs, una de les plagues més complicades. Sí. En aquest sentit, els tractaments, quan es desenvolupa un tractament d'aquest tipus, preventiu, em refereixo, sí. Jordi, el restaurant, si ens situem en un restaurant, ha d'estar, entenc, buit, no sé si...
No,
cal.
És normal, no han de tancar ni res. És revisar tots els punts de gel, mirar el mapa que tenim, el plànol del lloc que anem a visitar, veure també les capses de seguretat per rosegadors i des d'allà controlar-ho. Que veiem que en algun punt hi ha algun més de conflicte, doncs li poses algun més de producte per aconseguir que les que hi hagi mengin i morin.
Totalment compatibles aquests tractaments, aleshores, amb el dia a dia del restaurant, i entenc,
sí, sí,
doncs,
sí.
Mesures, en fi, molt serioses, perquè estem parlant de llocs on hi ha aliments.
No, però el producte que fem servir no afecta els aliments ni els humans. No hi ha cap problema. No és el mateix que tu et referiràs a fumigar.
Sí.
Quan vas a fumigar un local perquè no hi ha més remei, llavors sí, l'has de tancar durant un dia sencer, durant 12 hores.
Uh-huh.
Però per fer una revisió i un manteniment, el bar està en funcionament i nosaltres anem a treballar com qualsevol altre provador que els hi va. Uh-huh. No hi ha cap problema.
Estem parlant de Plagues, estem parlant amb aquesta empresa Plagues Ésser Viu, ho estem fent amb el Jordi González, és membre del departament tècnic d'aquesta empresa, per cert, una empresa naturalment doncs, que podeu contactar a través de dos vies, una d'elles al telèfon d'informació, el 93 105 5639, 93 105 5639, i si voleu donar cop d'ull també a la seva plana web, veureu doncs, el recorregut, l'històric d'aquesta empresa, plagasesserviu.com, plagasesserviu.com, aquesta és la seva plana web, repetim, en la que trobareu més informació.
A partir... 24 hores. I... pot trucar qualsevol client les 24 hores del dia.
Això deia, eh? Doncs que també hi ha un telèfon d'urgències, 24 hores al vostre servei.
Per... o per a clients nous, eh? Atendrem a tothom durant les 24 hores.
Ah, doncs nosaltres avui ens volíem acostar en aquesta problemàtica que... evitem-la, no? Amb aquestes mesures de prevenció, doncs, evidentment, doncs, es pot evitar que ja aparegui doncs, aquestes plagues. Imagino, doncs, que a mesura que es va calentant l'ambient, em refereixo a temperatures, sí, van apareixent, en fi, altres productes i altres elements conflictius, no?
Bueno, ara d'aquí poquet ja començarem amb les mosques, mosquits, que també és habitual en restauració, sí, sobretot les terrasses. Uh-huh. És el més habitual que passi. Formigues, paneroles, rosegadors, rata ratolí o mosca mosquit. És lo habitual que puguin tenir en restauració.
Es parla molt de la velutina, de l'abella asiàtica, no sé si de la vespa asiàtica.
Però aquí has de tenir una terrassa gran amb jardí, amb arbres. No és lo habitual, passa, però no és lo habitual. Uh-huh. A qualsevol restaurant que anem de la ciutat és complicat trobar-ne.
Sí. Doncs, amics, aquí teniu aquesta solució per aquestes plagues. Avui era una temàtica doncs, que volíem plasmar en aquests micròfons de Ràdio Estel, sobretot destinada en aquest sector de la restauració, tot i que el Jordi González ens ha comentat també doncs, que també treballeu a nivell particular. Qualsevol persona doncs, que a casa tingui un problema doncs, us pot trucar també, no?
Correcte. Per això et deia que dintre de la web trobaran per contactar amb nosaltres via formulari o tenen un telèfon 24 hores.
Uh-huh.
O sigui, doncs... les 2 o 3 del matí els atendrem segur.
Doncs repetim aquesta web, plagasesserviu.com i aquest telèfon d'informació 93 105 56 39. Jordi González, un plaer saludar-te. Moltes moltíssimes gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor, qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
De sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93 221 5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito, porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea, el sabor que mereces.
Buseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme de referència. del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. Equips de darrera generació, destinacions, demostracions d'equips, conferències. Submergesta el Mediterranean Diving Show. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig. Més informació a mdivingshow.com.
Nuestra bodega es un pequeño edificio que tiene alrededor de 200 años. Era una casa familiar que combinaba vivienda y bodega. Y en esta bodega te puedo decir que se hace vino desde, bueno, pues hacia 1890, que empezó a hacer mi bisabuelo.
A donar a conèixer el fet de que hi ha una sobrassada de Mallorca, de més específica, que té un controls importantíssim per part de Consell Regulador.
La coca de pasta de full amb llardons i la coca de pasta de full amb cabell. Tot el que es pugui fer, variacions se'n poden fer, però hi ha qui les omple amb nata, però de fet les pastes són aquestes, eh? Les coques són sigut sempre aquestes. La coca és una de les especialitats de les diades que no baixa de cap de les maneres.
El bon menjar i el bon beure a Trotamundos.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel.
Us vull besar. I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Trotamundos.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Buseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme de referència. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. Equips de darrera generació, destinacions, demostracions d'equips, conferències. Submergesta el Mediterranean Diving Show. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig. Més informació a mdivingshow.com.
Vins, caves, formatges, pernils, patés... La millor gastronomia te la servim a taula cada dissabte aquí, a Ràdio Estel.
Això sé que no és fàcil prendre decisions.
Molt bé, doncs obrim aquesta segona hora de programa. Estem en aquest darrer dissabte del mes de febrer, 24 de febrer. Seguim endavant fins la 1 en punt de la tarda. Encara en resten diferents protagonistes que passaran per aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya. Sempre és un plaer saludar, doncs, gent, professionals del sector aquí a Catalunya, que estan fent realment feines molt ben fetes. Com és el sector formatger a casa nostra, aquí a Catalunya, realment s'estan fent uns formatges extraordinaris. Avui volem parlar en aquesta secció de formatge que tenim, perquè som formatgers, perquè ens agrada el formatge i sobretot ens agrada recolzar en l'artesà que fa aquests productes, amb tot el carinyo, tot l'amor de diferents zones de Catalunya. Avui anem cap a la comarca del Lluçanès per saludar un bon amic d'aquest espai de ràdio, és el Ramon Berengueres, és el propietari de Formatges Betara. Amb uns instants el saludem, ja ens està escoltant. Amb ell, amb el Ramon, volem parlar de molts aspectes. Òbviament, dels seus formatges, d'aquest àmbit artesanal, ecològic, que tenen, però també, naturalment, parlar de la problemàtica de la pagesia, perquè el sector formatger en depèn absolutament, directament, no? Avui en parlarem amb el Ramon Berengueres, repetim, responsable de Formatges Betara. En aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya i Andorra, Ramon Berengueres, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Miquel.
Un plaer saludar-te. Com estàs? Tot bé?
Bé, gràcies a Déu.
Bueno, doncs seguint, endavant, fent formatges vosaltres, no?
Exactament.
Ramon, hem i estem vivint una sèrie de setmanes en les que veiem uns pagesos arreu de l'Estat absolutament desesperats. Vosaltres en depeneu molt, no?, d'aquesta pagesia?
Pressuposat. Nosaltres la nostra matèria primera és la llet. La llet, com bé sabem tots, depèn de, o bé de la ramaderia, per dir-ho així, i per tant som d'alguna manera també el blanc de tota aquesta problemàtica que estem vivint, podríem dir, tot el país en aquests moments.
En parlarem amb més detall de quina manera us pot afectar no només aquesta problemàtica, sinó també la sequera, no? Però abans anem a fer una mica d'història, històric de Formatges Betara, Ramon, perquè us esteu consolidant com una de les formatgeries, en fi, més conegudes de Catalunya, no?
Bueno, això ho ha de dir el nostre consumidor, no? No, potser no quedaria massa bé si ho diguéssim nosaltres. Però sembla ser que sí, que estem molt ben posicionats dintre del món formatger català.
Perquè realment feu molts formatges diferents.
Sí, nosaltres treballem, com bé dèiem en el principi de l'entrevista, treballem la llet més apropiada per fer formatges és la de vaca, la de cabra i la d'ovella, que són les tres llets que hi ha autòctones en el nostre país, però aquestes tres llets també poden ser ecològiques, que és el cas que nosaltres també treballem a casa. És a dir, com sempre dic jo, nosaltres en realitat treballem sis llets, tres de convencionals i tres d'ecològiques.
Mm-hmm. Quan parlem de formatges ecològics, de llets ecològiques, estem complicant molt la vostra tasca? Realment es complica molt la tasca fent un producte totalment ecològic?
Bueno, s'han de reunir dues grans condicions per ser el producte ecològic, que és el benestar animal d'una banda i l'alimentació de l'altra. Si es reuneixen aquestes dues condicions i tens la certificació per part de l'administració, llavors, per suposat que tu pots fer aquest tipus de producte. Les condicions, doncs, que bé dic, són l'alimentació i el benestar animal. Clar, se suposa que el fet que tu facis aquesta alimentació, que portis a terme una alimentació adient, ecològica, per suposat, i el benestar animal, doncs, aquest animal visqui, doncs, en natura, etc, doncs, esclar, tu aconsegueixes aquesta certificació i, per tant, la llet ha de tenir unes connotacions diferents de la que té la convencional.
Uh-huh. Teniu algun formatge, diguem, que sigui l'emblema de la marca de Vetara?
Bueno, jo crec que podríem fer un mitja primícia, ja que estem aquí. Si Déu vol, el març es presenta ja en societat, o la societat catalana, o al mercat català,
sí,
la IGP de Garrotxa.
Uh-huh.
Sí, la IGP, que en definitiva ve a dir que els catalans hem aconseguit tenir, entre cometes, una certificació que ens acredita que el nostre formatge és diferent del formatge que es pot arribar a fer en d'altres zones d'Espanya, no? Per tant, jo penso que és un bon moment, doncs, per dir que nosaltres, si en alguna cosa sempre ens hem diferenciat o ens hem volgut destacar, ha estat a fer un tipus d'aquest formatge d'aquest estil Garrotxa. És a dir, aquest formatge amb aquesta escorça de color negre, cendrosa, per dir-ho així, que surt amb la humitat en la qual ha estat a la cova, podríem dir-li així, o ha estat d'alguna manera madurat el formatge, que ho fa tan característic en el cas català.
Mm-hmm. Doncs una primícia, una indicació geogràfica protegida. Home, això és un aval de qualitat, és una empenta...
És un aval de qualitat, exacte, que, per suposat, qualsevol formatger català que faci aquest tipus de formatges, doncs, tindrà l'acreditació, per suposat.
Uh-huh. Un aval de qualitat, un segell de garantia, probablement a través d'una IGP que té uns controls de realment molt exhaustius, no? Per dir que reuneixin aquestes condicions, no? Clar.
Que vagin passant el temps, però sí, però d'entrada hi ha unes normatives que s'han de complir, per suposat. Mm-hmm.
Sí, sí. Doncs enhorabona i felicitats. El mes de març s'oficialitza aquesta...
Sí, s'oficialitza.
Aquesta sí. Indicació geogràfica.
Ja la Unió Europea ha donat el vistiplau i s'oficialitzarà aquest mes de març, la primera setmana de març, si mal no recordo.
Doncs, amics, avui estem a la comarca del Lluçanès, i dic això, comarca del Lluçanès, perquè ja és comarca. Ens agrada especialment dir-ho, perquè és una zona de Catalunya realment extraordinària, entre aquesta plana de Vic i el Berguedà, una zona realment molt bonica per visitar. De fet, crec que vosaltres també esteu molt engrescats en fer aquestes visites a la vostra granja,
sí,
perquè la gent conegui la vostra feina. Com feu aquests formatges?
Bueno, ho fem per grups i, d'alguna manera, doncs, bueno, a part de l'explicació de com fem els formatges, doncs, fem la visita a la granja perquè la gent pugui veure, doncs, una mica aquestes característiques del món ecològic que explicàvem al principi de l'entrevista.
Mm-hmm. Una situació la que estem vivint amb la pagesia, tornant a aquest tema, Ramon, doncs, que és complicada, veurem a veure amb què queda, però segurament això ha estat una mica la gota, doncs, que ha fet vessar el got, no? La sequera. Una de les problemàtiques també a afegir, doncs, amb aquesta situació complicada.
El primer problema ja ve per aquí, ve per la sequera. Què ha ocasionat la sequera? Doncs la manca d'alimentació pels animals. el fet que hi hagi una manca d'alimentació pels animals ha fet una pujada de preus exagerada, o sigui, fins al punt que crec que mai ningú s'hagués vist els preus dels farratges, els preus que estan avui dia, i és clar que ha ocasionat això, que aquesta manca d'alimentació també ha fet que molta pagesia hagi tancat o hagi plegat o es vegin dificultats de poder tirar endavant, i per tant això és un peix que es mossega la cua, no? Si no tenim aliment, no tenim animals, no tenim animals, no tenim matèria primera, no tenim producte final pel consumidor. I jo crec que la sequera ha estat el detonant una mica del que està passant en el món agrícola i ramader avui dia, o en aquests moments, diguem-ho així.
Sí, sí. Una problemàtica complicada. Veurem, a veure... No sé si els pagesos que estan per aquesta zona, amb els que treballeu vosaltres, estan esperançats de que se'ls escolti d'una vegada per totes?
Bueno, jo crec que l'esperança és l'última cosa que perdem, els humans, no? Esperem que la il·lusió esdevingui solució, en aquest cas, no? Però, bueno, s'ha de veure, crec que s'ha deixat passar el temps. A més, aquí no intervé només el nostre govern, intervé la Unió Europea, intervenen molts més factors que crec que no faran que sigui àgil la solució final.
Una història, doncs, que ha solidificat, doncs, aquests formatges i que realment, doncs, en fi, ha fet, doncs, que cada cop es coneguin més aquests productes, aquests formatges Betara a Catalunya, que ens venen des d'aquesta comarca ja del Lluçanès. Avui els volíem fer protagonistes un cop més en aquesta antena de Ràdio Estel Catalunya i Andorra, amb aquesta línia que portem de parlar de productes artesanals, productes de formatgeria, i naturalment, doncs, hi volíem que hi estiguessin presents. Deixa'm que et digui que fa poquet vaig provar el vostre cabra amb romaní i és una meravella, eh? Ho vull dir públicament. No, quan m'agraden les coses ho dic, eh? Jo, modestament, eh? Però realment un extraordinari formatge, eh?
Moltes gràcies, Miquel. S'agraeix que la gent sempre ens vagin felicitant pel producte que estem fent.
I me'l va recomanar una persona que hi entén molt de formatges.
Però millor encara.
Diu, endugat això, que és una meravella. I dic, home, són amics i ho vaig fer amb molt de gust, però realment extraordinari, eh? Així que et felicito, com d'altres formatges, no?, que hem provat de casa vostra. Així que les coses s'han de dir públicament. Ramon, t'envio una abraçada molt forta. Gràcies, com sempre, per la teva amabilitat. Cuida't molt. Gràcies. Formatges Betara, amb el Ramon Berengueres, present en aquests micròfons de Ràdio Estel. Fem una petita pausa. Avui, per cert, anem rodant per Catalunya. Sabeu que Catalunya l'estimem tant. És que és tan maco, Catalunya. Avui us volem presentar un restaurant també, ara mateix el saludarem, que ens parlarà de cuina volcànica, eh? Anem cap a la zona d'Olot per fer-hi una bona passejada i assaborir algun d'aquests plats emblemàtics de la cuina volcànica. Tot seguit estem amb ells.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Sant Lluís. Ostres catalanes de la Mediterrània. Un producte únic de proximitat quilòmetre zero. Amb una mida ideal, menys calcàries que les atlàntiques i font important de vitamines. Sant Lluís serveix a tot Catalunya en 24 hores en capses de 36 unitats. Comandes al 93 584 3200 i a info@santlluís.cat. Sant Lluís. Ostres catalanes. Les ostres del nostre mar.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93 221 50 26. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Tomata de penjar arrere, per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere, el tomata de tota la vida.
Si vols saber quins són els millors restaurants, cada dissabte t'ho expliquem. Trotamundos, seu a taula amb nosaltres.
of the world I'd search for you. I traveled on when hope was gone to keep a rendezvous. Well, I knew somewhere, sometime, somehow you look at me. And
vinga, doncs seguim endavant, pas a pas, anem consumint els minuts en aquesta segona hora de programa, segona hora que ara mateix es situa a la zona de la Garrotxa. En aquest espai de ràdio, en aquest programa, sabeu que hem parlat amb molta intensitat d'aquesta zona, a nivell cultural, a nivell de visites, naturalment, doncs, aquesta presència i realitat volcànica que té la zona de la Garrotxa. Avui anem cap a Olot per precisament recomanar un restaurant realment molt conegut en aquesta zona, un restaurant que té una llarguíssima història. Us parlem de la Moixina, que avui fem protagonista en aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya i Andorra, precisament i essencialment per conèixer la seva línia gastronòmica i, naturalment, aquesta cuina volcànica. Una verdadera delícia la que tenim a Catalunya amb aquest restaurador, que és el Miquel Alungina. És el seu xef, el seu propietari. Miquel, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut, gràcies per atendre'ns, per participar en el nostre espai i sobretot per promoure, doncs, aquesta cultura gastronòmica d'aquesta cuina de la zona volcànica, no? Ara en parlarem. Abans, explica'ns una mica la història centenària, per cert, del vostre restaurant, no?
Bueno, sí, exacte. Nosaltres, com a restaurant, és a dir, el primer tiquet és del 1890, vol dir el 4 d'abril, crec, no recordo ben bé, 4 sí. d'abril del 1890, per tant, fa una colla de dies.
Ha plogut molt, ha plogut molt des d'aleshores, que es diu col·loquialment, i sempre ha estat un restaurant amb una mica amb aquesta línia de producte, línia gastronòmica.
Sí, ha estat un restaurant que va començar perquè els voltants de la Moixina, de fet són diverses fonts que hi ha aquí al voltant, Aiguamolls, doncs era un lloc on la gent anava a berenar, que es feien les popularment dites aquí a la comarca, berenades, i bueno, els propietaris de l'establiment del lloc, una masia de pagès, van dir, bueno, ja sí, comencem a fer una mica de berenar, després comencem a fer una mica de restaurant, i així neix la filosofia del restaurant, i mica a mica doncs, s'hi van incorporant doncs, la cuina tradicional, la cuina una mica més posada al dia, amb inquietuds dels primers propietaris que hi havia hagut, molt vinculats a la ciutat de Barcelona, llavors venien cap aquí, portaven receptes noves de fora, les incorporaven mica a mica, les anaven incorporant mica a mica aquí. I llavors per això sempre ha tingut aquesta trajectòria tan llarga. Mm-hmm.
Precisament esteu en el paratge de la Font Moixina, sense número, en aquesta localitat d'Olot. Una zona aquesta a la que esteu vosaltres, que naturalment doncs, aquesta presència dels volcans, aquesta cultura volcànica, també atrau a molta gent doncs, que vol conèixer, no?, de la zona.
Exacte. Bueno, nosaltres, mira, una mica pensant en tot això, una sèrie de restauradors, doncs l'any 1994, en el segon congrés de cuina catalana, vam decidir posar en comú moltes receptes, molts productes i crear el col·lectiu Cuina Volcànica. Doncs per posar en valor tots aquests productes que, sigui perquè era una comarca menys comunicada, doncs que es anaven preservant doncs, aquestes receptes, aquest producte doncs, de productors, de ramaders d'aquí a la comarca, doncs posem en marxa la cuina volcànica, doncs tinguin la filosofia de que el producte havia de ser doncs, de la comarca o mantenir receptes que es havien fet durant molts anys, anys enrere a la comarca. I aquí neix cuina volcànica, neix la idea de cuina de proximitat, el que ara està més de moda, el quilòmetre zero, doncs nosaltres aquí ja fa 30 anys que ho vàrem començar a treballar.
Mm-hmm. Anem a parlar d'alguns d'aquests plats que vosaltres a la Moixina doncs, recomaneu i dins d'aquests paràmetres de cuina volcànica, no? Quins plats? Perquè no sé si varien depenent de l'època de l'any en la que estem.
Sí, lògicament. Lògicament, el que seria les cans, que els podem tenir durant tot l'any, però hi ha productes com el nap negre, que només el tenim ara a època d'hivern, la patata que es conserva, aquesta potser la tindríem gairebé tot l'any, el recuit, doncs, que també d'ovella, que també podem tenir tot l'any, però, per exemple, els tomàquets de Montserrat, que és molt típic d'aquí, només el tindríem l'època d'estiu, fesols, que ara estan que es conserven bé, també els tindríem tot l'any, el farro en èpoques més d'ara d'hivern, el fejol més cap a la primavera, tenim aquests productes, no? I llavors el que són, que podria ser doncs, tant la vedella com el xai, aquests els tenim durant tot l'any. Mm-hmm. Aquests serien els més emblemàtics. Llavors podríem entrar en petits productors, que justament el Parc Natural ha creat una associació de productors del parc doncs, que s'han especialitzat en fer coses dins el terme del Parc Natural i llavors i s'han incorporat alguns productes d'horta nous.
Mm-hmm. La Moixina, avui estem visitant la seva cuina, sobretot amb aquest objectiu de conèixer doncs, aquests plats d'aquest restaurant, més que centenari, amb un llarguíssim recorregut que avui volem recomanar un cop més des d'aquesta sintonia de Ràdio Estel. Situats a Olot, situats en el paratge de la Font Moixina, sense número, si voleu reservar la vostra taula, aquí teniu el telèfon, el 972-26-1000, 972-26-1000, fontmoixina.com, la seva plana web. Per cert, acabeu d'arribar de vacances, no crec, Miquel?
Sí. Hem fet uns dies de vacances, sempre fem unes setmanes a l'hivern, una mica per descansar, lògicament, però també per mirar des de fora, doncs què hem de fer durant aquest any, el que es mou per la comarca, conèixer més bé tots els nostres proveïdors i productors.
Mm-hmm. Per tant, amb les piles posades ja, el restaurant ja torna a ser obert després doncs, d'aquest període de descans, i amb noves energies, no sé si tens algun plat que et rodi pel cap que vulguis plasmar una mica la vostra carta, properament.
Bueno, ara encara estem mantinguent els plats d'una mica entre hivern i comencem la primavera, però vull dir tenim tant el xai com el cabrí, tenim el porc que precisament estem fent uns plats, una sèrie de plats amb porc, pensant en una campanya que se'n dirà Porcos Refinatus que farem a la comarca dintre de poc. Comencem a treballar amb aquests plats ara.
Mm-hmm. Plats doncs, emblemàtics de la zona i sobretot amb aquest recolzament de productors al voltant de la vostra zona i promoure doncs, també i d'alguna manera dinamitzar una mica l'economia de la zona. No? Jo crec que això és el punt més important, no?, que feu els restauradors d'aquesta comarca.
Sí, és un punt en què hi creiem molt, a part de que és genera una economia circular, diguéssim. Si nosaltres apoyem el nostre productor també ens aconsella a nosaltres, ve a casa nostra, ens té en compte per les celebracions i generem riquesa a la proximitat. D'acord que a vegades no pots aconseguir-ho tot aquí, però sí que la nostra filosofia és comprar-ho el més a prop possible.
972-26-1000, repetim aquest telèfon de reserves, 972-26-1000. Estem parlant amb el Miquel Arongines, el xef, el propietari d'aquest restaurant, la Moixina, i amb aquesta passió amb la que parles de la teva cuina, com la defenses també els productors, la pregunta que et volia fer és, tens el restaurant que segurament t'agradaria visitar com a client, no?
Sí, hem de dir que ens sentim molt satisfets del nostre establiment, de la nostra feina. Tenim la gran recompensa doncs, de que bueno, anem tinguent clients, anem a plenar menjadors. Llavors això és el goig més gran que pots tenir com a restaurador, mm-hmm. Sens dubte.
Com a restaurador i també dinamitzador de la zona, recomana'ns, que tu coneixes bé aquesta zona de que esteu vosaltres, algun indret. Ens han parlat molt bé de l'espai Cràter, aquest espai interactiu que certament és sorprenent, que permet conèixer els volcans per dins, no? És una de les bones alternatives a nivell turístic per visitar, no?, la zona.
Sí, veiem, l'Espai Cràter fa poc que està inaugurat, però sí que ens ajuda molt i ajuda molt a explicar tot la comarca. T'explica tant des de la gastronomia fins la geologia dels volcans. Llavors estem immerses dins del que semblaria un volcà, de les seves característiques, de l'entorn, geologia. És un espai didàctic, molt enriquidor, i que completa una visita o ajuda una visita que pot ser a Espai Cràter, passejada per la Fageda o la Vall d'en Bas, o Castellfollit de la Roca, un d'aquests pobles així, Espai Cràter, dinar, a la comarca en algun dels restaurants que hi ha de cuina volcànica i completa una visita i un dia, crec que molt agradable.
Segur que sí, segur que sí. Per coneixença d'aquest territori, que realment val la pena, unes visites molt interessants. Amics, avui nosaltres recomanem aquesta visita també en el restaurant La Moixina, que segur que la cuina us sorprendrà amb tot l'interès, voluntat i il·lusió que hi posen cada dia tot l'equip del Miquel Alongina. Miquel, ha estat un plaer, com sempre, saludar-te. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per la confiança.
Gràcies. Molt bon dia. Recordem aquesta referència, paratge de la Font Moixina, sense número. Reserves en el 972-26-10-00. Fem una petita pausa, donem un salt, i ben llarg, eh? De la zona d'Olot anem cap a Bot per també recomanar avui allò que diuen una escapada, una desconnexió de cap de setmana. No us ho perdeu.
Cada dissabte tens una cita a Trotamundos. T'hi esperem.
Buseja al Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme de referència. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. Equips de darrera generació, destinacions, demostracions d'equips, conferències. Submergeix-te al Mediterranean Diving Show. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig. Més informació a mdivingshow.com.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Si disfrutas de la buena carne, te mereces el mejor especialista. pepechuletón.com, la carnicería online especializada en chuletón de buey, vaca y ternera de calidad. De Angus, de sidrería, tipo Toulouse, sabemos elegirla, prepararla y disfrutarla. pepechuletón.com, la carnicería online para los sibaritas de la carne. Y también quesos y embutidos. Si te gusta la buena carne, ya sabes dónde comprarla. pepechuletón.com, los especialistas de la carne para los especialistas del buen gusto.
Els dissabtes a les 11 del matí fem turisme gastronòmic i enològic. Trotamundos, la millor proposta.
Avui us volem recomanar també una zona de Catalunya realment molt interessant per fer-hi una estada. Saps allò que diuen? Una escapada de cap de setmana, desconnectar una mica de la realitat amb qui vulgueu, eh? Però aquesta desconnexió sovint és molt recomanable i gaudir de la bona gastronomia, el bon entorn, excursions, meravelles que tenim a Catalunya i també, per què no dir-ho, bon vi. Bé, doncs, amics, avui us convidem a fer un passeig per la localitat tarragonina de Bot, una zona en la que la vinya és un element fonamental de la seva cultura. A més, visitarem un hotel que hi dona moltíssima importància en aquest sector enològic. Avui fem protagonista un cop més en aquesta antena de Ràdio Estel Catalunya a l'hotel Can Josep amb el seu responsable, Josep Montoya. Benvingut, gràcies, com estàs?
Bon dia des del cor de la Terra Alta.
Ai, quina enveja, quina meravella de territori que teniu per aquí, eh, Josep?
Pues sí, és el... Molta gent diu que... Molts clients que ens visiten diuen que, ostres, el paisatge de la Terra Alta és molt agradable als ulls, a la vista, perquè em diuen i té tots els colors. té tots els colors de la natura, la terra treballada, el bosc, la pedra de la muntanya. En fi, és molt agradable a la vista. N'hi ha que diuen que s'assembla a la Toscana.
Sí, 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 diuen que és la petita Toscana de Catalunya, exacte. Aquestes caigudes de sol que teniu aquí, aquest flaire a raïm, sobretot en època de barema, quan feu la barema, són uns detalls molt particulars, no?
Sí, el sol que tenim, la llum que tenim a la terrassa és una llum especial. És que res, doncs, perquè no tenim contaminació ambiental i llavors això fa que el paisatge i tot se vegi molt bé.
Una escapada de cap de setmana, això és el que volem recomanar avui en els nostres oients, que sabeu modestament doncs, que posem sobre la taula realment productes, hotels a Catalunya que valen la pena, i aquest, no ho dubteu, val molt la pena. Per diferents conceptes, no? Concepte gastronòmic, vosaltres, al llarg de la vostra història, Josep, sempre us heu destacat per també cuidar molt tant la gastronomia com l'enologia. En aquest cas, enològic, vosaltres, de fet, sou elaboradors de vins.
Sí. Bueno, primer que res, gastronòmicament, al restaurant de l'hotel sempre hem elaborat plats de cuina catalana amb les elaboracions pròpies de la Terra Alta, amb productes d'aquí, productes de quilòmetre zero, i donant-li un toc modern, un toc d'innovació sempre als nostres plats. I llavors tot això ho reguem amb vins del nostre celler, això sens dubte.
Vins que elaboreu vosaltres, òbviament, vins que es consumeixen en el vostre hotel. Sota quines característiques una mica treballeu aquests vins?
Bueno, els nostres vins són vins de parcel·la. Tenim 6 parcel·les de vernatge de Borruda, que és una varietat pròpia de la Terra Alta, per dir una varietat autòctona, vernatge blanca, carinyena. I amb aquestes tres varietats elaborem els nostres vins. Uh-huh. Són vins de parcel·la, vins de sense sulfits afegits i sense llevats afegits també. I llavors, seguint un procés natural, doncs elaborem aquests vins.
Vins que formen part una mica d'aquesta experiència que vosaltres doncs doneu en els vostres clients. Un hotel amb 9 habitacions, deixa'm que digui també, i sobretot també amb un spa que teniu, que és una mica les delícies de tots aquests clients vostres que habitualment trepitgen territori durant el dia, per tant arribes cansat, i un spa doncs és una qüestió molt agradable, no?, a l'hora doncs d'arribar a l'hotel.
Sí, l'spa, al cap del dia, després d'estar voltant per la comarca, coneixent els pobles veïns de Bot, tenim 12 pobles a la comarca, tots són uns pobles amb encant, els pobles veïns del Matarranya, que estan a tocar a nostre, són pobles germans de la Franja, i després d'estar tot el dia voltant i coneixent el país, que millor que un petit descans al nostre spa per relaxar-se i per trobar-se amb tu mateix, amb una persona mateixa, i a la sauna, amb el jacuzzi, amb la cascada de cervicals, a l'aigua en aquella temperatura que tenim, 32 graus, que fa doncs, que trobis millor i més relaxat en acabar. I llavors tot això doncs, amb un sopar. Ho acabem amb un sopar al restaurant.
Exacte. Ara anem a entrar a la cuina, perquè això també és un element molt important a l'hora, doncs, d'alguna manera enamorar la gent perquè vingui per aquí per Bot i que vingui a casa vostra. El Can Josep, a l'Avinguda Catalunya 34, d'aquesta localitat de Bot, deixa'm que digui que també en el mes de gener i febrer teniu unes ofertes, unes propostes de caps de setmana tancats, molt interessants també de preu.
Bé, fins al 28 de febrer tenim una oferta de lloga dos i queda tres. O sigui, paga dos i emporta-te'n tres. Uh-huh. Tres dies. I llavors s'acaba el dia 28 de febrer. I bueno, ja estem quasi rebent les últimes reserves per aquesta oferta, perquè ja tenim bastanta ocupació.
Mm-hmm. Doncs aquest és el telèfon d'informació i de reserva, si el voleu anotar, el 977-42-8240. Repetim, 977-42-8240, canjosep.com. Aquesta és la seva plana web, per cert, web en la qual doncs, trobareu també aquestes propostes, aquestes ofertes que tenim per aquest mes fins a les acaballes del mes de febrer. Anem a entrar a la cuina. Vinga, anem a entrar a la cuina, Josep, perquè vosaltres sou també un hotel-restaurant que seguiu molt l'estacionalitat de producte. Crec que també treballeu molt la tòfona en aquesta zona. És correcte,
sí.
No?
Sí, sí.
Amb què esteu ara mateix a la cuina?
Bé, la tòfona la fem servir, bueno, per aromatitzar els plats. Bàsicament, doncs, tenim tres plats en què elaborem molt la tòfona. Un és, per exemple, uns ous estrellats, amb pataca i ceba o ou, i damunt amb tòfona perfumada. Això ho fem davant del client i reiem la tòfona.
Uh-huh.
Un altre ou, que és un caneló, un supercaneló, que és XXL, gran, d'ànec, que ens serveixen del Delta de l'Ebre, i fem una crema amb nata, amb tòfona, i també ho servim en tòfona ratllada. I després també fem un pollastre de corral, i a la catalana, i llavors ho acabem aromatitzant també amb tòfona.
Mm-hmm.
I llavors, clar, l'aroma de la tòfona, doncs, sempre que ho servim al restaurant, fa que tot el restaurant faci olor a tòfona.
I tant, és una meravella, eh? Això en quant a plats de tòfona, però no només teniu plats amb tòfona. Lògicament, quins altres plats són tradicionals, sobretot en aquesta època en la que estem, Josep?
Home, ara comença la bona època del corder, per dir-ho d'alguna manera. Quan surten les pastures, els corders, els ramats, surt a pasturar per aquí. Llavors és quan la carn de corder és més bona perquè té tota la seva plenitud, tot el sabor d'aquesta herba. El que passa és que enguany, com no plou, doncs no hi ha molta herba.
Uh-huh.
Però el ternasco, que és la part el corder a la brasa, les costelles i les cuixes de corder a la brasa, o bé el ternasco cuinat al forn a baixa temperatura, ho fiquem 8 hores a 80 graus, i llavors fa que la textura de la carn sigui una carn molt melosa i molt agradable. Això en quant a carn. Després, com a plat típic d'ara de l'hivern, per dir-ho d'alguna manera, tenim la truita amb suc, que és un plat que es fa molt per sopar. La truita amb suc és una truita de patata, normal, i es fa una salsa i quan llavors s'afegeix la truita en aquesta salsa. I es fa un xup-xup, i la truita doncs dobla el seu volum quasi dins aquest suc. I també és molt agradable de menjar, i més per sopar.
I tant. En fi, doncs, aquestes són algunes, eh? Només algunes de les recomanacions gastronòmiques que l'hotel Can Josep doncs, posa sobre la taula. Jo crec que hem fet una visió molt general del que us poden proposar. Molt interessant, també. El millor que podeu fer és passar-hi una estada, un cap de setmana. Us ho recomanem des d'aquesta sintonia de Ràdio Estel, perquè són bona gent que estima el territori. Deixa'm que digui, Josep, que parlaves del corder, no? Clar, tot ho dic per aquesta setmana de reivindicacions de la pagesia que hem tingut a Catalunya, i crec que això va per llarg, però és que tot radica en el mateix, no? Al final, tots ens sentim una mica responsables, no?, d'aquesta realitat que estan vivint els pagesos.
Bé, els pagesos són gent molt sacrificada, que treballen molt, i en canvi la terra ens dona tot el bo i tot el dolent que té. I llavors sempre hem de donar suport a la gent que ens dona de menjar i ens aproveixen les nostres menges, perquè si no, sense ells, no podíem viure.
Sí, senyor. Si no tenim bons pagesos, no tindràs bons productes a la cuina. Eh? Mm. Per tant,
a
doncs...
més a més, una altra coseta, Miquel.
Sí.
A més, una altra coseta, que tenim un problema molt gran de despoblament als pobles, que en part ve causat per això, pel maltractament a la pagesia. Llavors, sempre es parla dels pagesos, de que no els paguen bé el fruit, però la causa, l'efecte de que aquest problema que tenen els pagesos és que els pobles es despoblen. Mai més ben dit.
Sí,
els pobles se despoblen. de gent jove.
Lamentablement, lamentablement aquesta és la realitat. Veurem a veure si a poc a poc es va en fi, corregint aquesta tendència. Hi ha molta feina a fer, hi ha molta feina a fer, no ens enganyem. En definitiva, nosaltres avui, amics, ens volíem situar en aquesta localitat de Bot, a Tarragona, a l'Avinguda Catalunya 34, amb aquest hotel que de veritat farà, doncs, que aquesta ansiada desconnexió, que sovint doncs, busquem, doncs, desconnecteu una mica de la realitat, us envolteu doncs, d'aquesta meravella de localitat, de zona, us deixeu enamorar per la cuina del Can Josep, i fer un bon spa, en fi, jo crec que no es pot demanar més. Repetim aquest telèfon d'informació, 977-42-8240. CanJosep.com, aquesta és la seva plana web i aquest el nostre agraïment en el nostre bon amic Josep Montoya. Ha estat un plaer, com sempre. Una abraçada molt forta, gràcies.
Molt bé, una abraçada igualment a tothom.
Gràcies, cuida't molt, Josep.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam. Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí, amb Miquel Mercadal.
Sant Lluís, ostres catalanes de la Mediterrània. Un producte únic de proximitat quilòmetre zero. Amb una mida ideal, menys calcàries que les atlàntiques i font important de vitamines. Sant Lluís serveix a tot Catalunya en 24 hores en capses de 36 unitats. Comandes al 93 584 3200 i a info@santlluís.cat. Sant Lluís, ostres catalanes, les ostres del nostre mar.
Tomata de penjar arrere, per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere, el tomata de tota la vida.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos.
Arribem a saludar el nostre darrer convidat d'aquesta edició de programa d'avui dissabte, una edició que tancarem a la localitat de Taradell, en uns instants, avui també coneixent aquesta zona, aquesta bonica zona de Catalunya, doncs també, home, qui va a fer doncs, coneixença de territori de Taradell sempre ens agrada emportar-nos algun embotit, veritat. Doncs nosaltres unifiquem aquest sector del turisme amb la coneixença d'aquests embotits amb unes carnisseries, unes cansaladeries molt interessants que anem visitant setmanalment arreu de Catalunya. Avui situats a Taradell, saludem, amb uns instants ho farem, en el Xevi Codina, és el responsable de la carnisseria Codina de Taradell. Sobre els vells de mar. Ja ens està escoltant, amb uns instants el saludem. Abans, però, Joan Pallarés, bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou.
Què podem dir d'aquesta localitat de Taradell?
Doncs mira, hi ha poblacions de Catalunya que quan escoltes el nom l'associes de seguida amb un fet, no? A un producte, a un monument, a un personatge, o sigui, que és Dalí, en fi, totes aquestes associacions de noms, no? Però quan és el cas de Taradell, jo sempre, en Taradell, sempre penso en el mateix, no? Amb la festa, la tradició. El Vall del Ciri, la festa dels Tonis, la festa dels Tocassons, o, per exemple, la Fira de Santa Llúcia, o també, naturalment, de seguida penso en la centenària Cobla els Lluïsos, que és una cobla que data de 1876. És a dir, que la sardana no la van inventar ells, però gairebé no. Uh-huh. I és que la comarca d'Osona en saben molt fi, d'aquestes coses, d'aquestes tradicions, d'aquestes festes populars. I bé, doncs Taradell sembla que és una plaça forta. I bé, i a tot Catalunya doncs, també tenim bons embotits. Jo dic quin és el millor, doncs costa sempre una mica molt, però sí que almenys sabem que hi ha llocs com a Osona que mantenen al màxim la tradició, amb el seu màxim rigor, que, en fi, que no poden, no hi posen a dintre de l'embotit res més del que és estrictament del que manen les rígides cotilles que imposen avui en dia les autoritats. No es posa, no es pot fer un embotit com fa 100 anys, però evidentment sempre es poden fer seguint unes normes, unes pautes. I bé, doncs a Osona, per botifarres, doncs parem molt en compte que en fi, que no saben, les continuen fent. Vull dir, no improvisant, sinó fent pràcticament com la feia l'avi, aquell regús, aquell regusset, aquell puntet de poble, aquell puntet popular que tant ens agrada als catalans i que, evidentment, doncs, tot sovint, quan anem a un poble, una de les coses que visitem per portar cap a la capital alguna coseta és la cansaladeria, no? I bé, tot cansalader té el seu secret, sobretot, en fi, per fer la botifarres, com la botifarra d'ou, per exemple, doncs, sobretot el secret més important, i això m'ho han dit més d'un consolader, no és una fórmula amagada, no és aquella manera secreta de fer-les, sinó que realment el secret és la qualitat i, sense dubte, doncs, respectar la tradició. Aquesta és la millor manera de fer-ho i de fer-ho bé.
Segur que sí, la tradició, una tradició que avança, eh? Una tradició que avança i diu, també des de la carnisseria Codina, diuen que aquesta tradició que avança és vida. En parlem amb el Xevi Codina. Xevi, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Un plaer saludar-te. Ens posava sobre la taula el nostre company, el Joan, un tema que volem tractar, i més en l'època en la que estem, que és la botifarra d'ou. Hem passat fa uns dies, doncs, ja el Dijous Gras, però certament aquesta és una de les èpoques més fortes, no?, d'aquest producte.
Sí, sí. La botifarra d'ou se'n ven tot l'any. Aquí a Osona, nosaltres, és una zona que se'n ven tot l'any, però quan arriben les dades del Dijous Gras, tripliques les ventes, més i tot. Vull dir, la gent té tradició de menjar els seus llardons i la seva botifarra d'ou.
Exacte. Ara en parlarem, volem saber també com la feu. No sé si hi ha secrets o no, ara t'ho preguntarem, però abans hem de fer una mica d'història, una història que ens podem remuntar. Més o menys 30 anys de vida teniu a la carnisseria?
Sí, 35. L'any 89 els meus pares van decidir muntar una botiga aquí al centre del poble, perquè nosaltres vam començar fent la matança així en una casa de pagès a casa dels tiets.
Sí.
Matàvem un porc així quan venia el fred, per allà al gener, al febrer, matàvem un porc i, carai, els embotits sortien bé. Després vam passar a matar-ne algun més i gent del veïnat del poble ja... Ostres, que allà maten el porc i... No sé, feies algun fuet de més, doncs el posaves a la venda allà i venien allà i el compraven. I va ser quan van decidir, doncs, els meus tiers tenien aquí, en un carrer de Taradell, tenien un local, i van decidir posar-hi la carnisseria, i ja fa 35 anys.
Déu-n'hi-do, no? Quina manera de començar tot, una mica per casualitat, potser, no?
Sí, era allò que, tradició de matar el porc que hi ha a les cases de pagès. Doncs nosaltres, que ara amb la meva germana i jo i l'Anna som els que portem el negoci, ens van enganxar de petits allà. Mira, ja lligant botifarres o el que fes falta els ajudàvem i ja vam quedar enganxats allà per dir alguna cosa, per anar aprenent l'ofici i fins ara.
Em deies, preparant aquesta conversa, em deies, Miquel, i jo és que quan portava pantaló curt ja corria per aquí.
Sí.
És així.
He pujat entre llengonisses com aquell.
És així, exacte. Per tant, doncs, en fi, un ofici doncs, que us ve de lluny, realment doncs, un ofici molt bonic. No sé si suficientment valorat, jo crec que sí, no? Perquè en els embotits tradicionals a Catalunya, home, se'ls dona el valor realment doncs, que tenen, no?
Sí. Si fan les coses ben fetes, que és el que intentem fer a casa... té una recompensa. Vull dir, tot a casa, el primordial és una bona matèria prima, i a partir d'aquí els embotits que surten bé. Mm-hmm. Vull dir, nosaltres només matem porcs d'Uroc, no matem res més, porc blanc no entra res a casa, i amb aquest porc d'Uroc, que és un porc més fet, amb més infiltració, doncs tu quan vas a fer l'embotit, aquella carn està més... pels embotits queda fantàstic.
Mm-hmm. Xevi, per als embotits crec, si no vaig errat, que el bo són les temperatures baixetes, no? Que refresqui, temperatures sí, sí. Fredes. Dic això perquè anem cap a una tendència que no, potser no és l'adequada, no? No sé si teniu una afectació d'una certa importància en aquest sentit.
Sí, no. Jo sempre havíem assecat sempre les llangonisses, els fuet, tot l'embotit, en la casa de pagès. Però tot l'any, sempre.
Sí.
Ara ens trobem que en uns mesos de l'estiu impensable. Vull dir, per molt parets de metro que hi ha, unes parets amples i que allà sota s'està fresc, impossible ara ja fer el secatge tot l'any en aquesta casa. Després t'ajudes d'algun secadero així artificial, perquè les temperatures aquestes, amb aquest canvi climàtic, doncs també ho estem rebent, sí, sí.
Mm-hmm. En fi, són tendències, tant de bo doncs, que es vagin doncs, corregint. En qualsevol cas, avui volíem parlar també d'aquesta botifarra d'ou, ho fèiem fa uns instants. Deixa'm que digui que, a més, és un dels vostres emblemes de la carnisseria Codina de Taradell, perquè ha estat premiada en diferents anys, no?
Sí, tenim 6 premis en els concursos que fan en el gremi. 5 són de botifarra d'ou i una de llangonissa. He tingut 3 mencions en botifarra d'ou. L'any 22 vam quedar segons amb la botifarra d'ou en el concurs i l'any 23 vam guanyar. I en aquest any, un cop guanyes, no et pots presentar. Has de formar part del jurat. O sigui, aquest any vaig estar de jurat en el concurs, que érem uns 18 allà al jurat, avaluant les diferents botifarres d'ou que es fan per Catalunya, que es fan moltes i de molt bones, i també una nova experiència i també aprens molt.
Uh-huh. Amics, la carnisseria Codina està tal com la situàvem en aquesta localitat de Taradell, en aquesta zona d'Osona, aquesta comarca d'Osona, al carrer de Sant Sebastià número 28. Aquí trobareu doncs, aquesta carnisseria. Si aneu per aquesta zona, de veritat, feu una visita i segur, segur, de ben segur que us emporteu una bossa amb els millors embotits que tindran i que us oferiran. Carnisseriacodina.cat, aquesta és la seva plana web, si la voleu visitar, carnisseriacodina.cat. I també dir que si alguna persona doncs, que també vulgui fer alguna comanda, crec que també puntualment, telefònicament, també es poden fer, no, Xevi?
Sí, telefònicament. També tenim un telèfon que per WhatsApp podem fer les comandes. I les preparem i inclús les enviem. Les enviem a la zona metropolitana de Barcelona i, bueno, i on sigui. Mm-hmm. Vull dir, al final és buscar el transport, posar-nos en contacte i ho enviem.
Doncs si teniu ocasió d'anar a Taradell, millor que millor, podreu conèixer el Xevi, podreu conèixer, en fi, tot el seu equip doncs, que fan de la carnisseria Codina. Doncs un emblema en aquesta localitat de Taradell, Repetim, carrer de Sant Sebastià número 28. Aquest telèfon, si us ho voleu anotar per fer comandes, 93 880 11 75. 93 880 11 75. carnisseriacodina.cat. Xevi Codina, un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies, enhorabona i felicitats per aquests premis que us han otorgat en aquesta botifarra d'ou i a seguir treballant, com a mínim, 35 anys més d'història, com a mínim.
Sí, sí, moltes gràcies.
Cuida't molt, intentarem. Gràcies. Segur que sí. Xevi Codina, fins una altra.
Gràcies.
Joan Pallarès, company, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Gràcies.
Va ser una cançó, un dia ens va canviar la sort.
Trotamundos. Buseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme de referència.
Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. Equips de darrera generació, destinacions, demostracions d'equips, conferències. Submergesta el Mediterranean Diving Show. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. L'epicentre del món del busseig. Més informació a mdivingshow.com.
Quasi arribem a la una en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Abans, darrer, referent a aquest darrer missatge, al Mediterranean Diving que acabeu d'escoltar, una proposta realment extraordinària per aquest cap de setmana. Des d'ahir divendres, avui dissabte i demà diumenge, teniu una nova cita als amants del submarinisme, en definitiva, a Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Aquí teniu la millor de les immersions que podeu fer aquest cap de setmana. Les millors marques, centres de submarinisme, marques representatives del sector subaquàtic i, naturalment, també països molt importants en aquest sector del submarinisme. Una molt bona recomanació, activitat per aquest cap de setmana. Dit això, nosaltres ara sí posem el punt i final en aquesta edició de Trotamundos, que tornarà la propera setmana, el proper dissabte, a partir de les 11 en punt del matí. Que passeu el millor dels caps de setmana, descanseu molt. Us ha parlat Miquel Mercadal.